I el claustre de l'església de Sant Francesc, si fa bo, i si no, passarem dintre de l'església, si fes molt bé, no fes un dia dolent. Bueno, doncs, hem de dir que el Martí Gironell s'ha prestat, que està encantat de vindre a Montblanc, i bueno, faríem una crida a tota la gent que vulgueu venir, i sabeu que és una persona molt, molt assequible, molt propera, i un gran, gran, gran escritor.
Doncs sí, contents. Sí. S'ha de dir que Martí Gironell ens ha dedicat una entrevista, l'hem fet amb mètodes del segle XXI, jo li he enviat les preguntes escrites i ell m'ha respost amb àudios de WhatsApp, que després els escoltarem sobre el que ens ha dit sobre el seu nou llibre i sobre la presentació que farà aquí a Montblanc. I dintre de l'actualitat literària també, com deia, nosaltres, l'Esquerritx, estem organitzant novament el certamen de tardor que organitzem cada any dintre del context del Festa Llibre, però aquest any haurà de ser una mica diferent. Pau Civit, què ens pots dir del certamen?
Va, que clar, no podrà ser presencial, però bueno, ja estem en tractes amb totes les escoles de la Conca i farem que hi hagi una màxima participació. Anirà tot via telemàtica, però crec que pot quedar molt, molt bonic. I com a novetat que hi ha és que s'editarà un llibre dels treballs guanyadors.
Sí, no? Una cosa que ens agradaria que es consolidés, no? Poder fer cada any un recull dels poemes guanyadors, no? I fer-hi una col·lecció.
Crec que ho podrem fer.
Doncs sí, sí, sí. També s'ha de dir que direm els guanyadors, no podrem fer una gala d'entrega de premis com fèiem abans, els direm en directe aquí a Pàgina 107 al novembre. Ja estigueu atents als nens i nenes que participeu perquè els direm aquí els premis i després ja us anirem a portar a l'escola.
Sí, sempre tindrem un contacte directe amb l'escola per mantindre's el corrent de tot, no? Sí, sí.
Doncs bueno, jo crec ja que podem començar i començarem escoltant uns poemes del guanyador del primer premi Pont Vell de Poesia que hi anava dintre del certamen literari Vila de Montblanc.
I que ha sigut el Josep Civit Mateu.
Josep Civit Mateu, escoltem-lo, llegint una de les seves poesies.
Josep Civit i Mateu, voldria compartir un poema que vol ser un homenatge a tants i tants escriptors que, com una pluja persistent, fina, lenta, anà demarant tots els poros de la meva vida. El poema es diu Plou. Plou, gotes de Machado, Pessoa, Borges, Sartre. Plou, plou damunt Bouvill, plou damunt els terrats insomnes de Lisboa. Plou damunt Moer, París, Dublín. Plou muda i extremadament lenta la pluja eterna del poeta rere els vidres. Plou i l'aigua s'entolla en milers de petits miralls on cada vespre s'hi veuen tota l'alegria i el desassossec del món. Plou damunt els dies viscuts i plou damunt els dies que no viurem. Plou la pluja que nodreix les roses i plou. Plou la pluja que arrossega les flors seques de les lloses. Del llibre Coses que passen, Cosetani Edicions, 2017.
Bé, Pep Civit, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Bona tarda, Sergi.
Hola, Josep, bona tarda.
Escolta'm, que hi ha una cadira buida aquí a l'estudi, noi.
Sí, és veritat, és veritat.
Bé, s'ha de dir que el Pep aquest any no pot, no?
Està buida físicament, però no anímicament, eh?
Exacte.
La meva presència hi està.
Això ho sabem. Bé, Pep, volíem parlar amb tu perquè has sigut el primer guanyador del primer Premi Pont Vell de Poesia, aquí a Montblanc. Ja et van poder entregar el premi i tu deies que feia una miqueta de pena, que no hagués pogut ser una miqueta com més festiu, no, aquell dia?
Sí, sí, clar, és que jo ja em constava la feina que havíeu fet i la gala hagués sigut una nit màgica, vull dir, hagués sigut una nit literària per Montblanc fabulosa. Jo, com més avança el temps, diré la paraula, em fa ràbia, en veritat, em fa com a rancor, és com una oportunitat perduda, no? Vull dir, era el colofó a un gran certamen literari. Era una nit màgica, era una nit per les lletres molt blanquines, per Montblanc, era una nit literària fabulosa. I fa com a ràbia perquè ens va vindre de no res, d'un mes, però les circumstàncies són així, no? Però sí. Realment el sentiment que tinc és aquest, no? Suposo que teniu vosaltres també de frustració.
Sí, igual,
no,
igual,
no sé si és ràbia, és frustració.
Ho subsanarem, l'any que ve ho subsanarem tot.
Sí, tant, que jo estic segur que l'any que ve, sí. La tardor vinent o quan sigui, vull dir, això ho tindrem superat, i llavors ens ressarcirem amb escreix de tot això.
Sí, fa ràbia perquè una cosa que estava ben preparada, que hauria sigut maquíssim, però,
clar.
Bueno, com tantes coses s'han de suspendre, no?
Sí, clar, i la festa major, vull dir,
la
setmana medieval, Sant Jordi, vull dir, que, aquest any ens estem perdent tot un seguit de vivències emocionals que tenim com a societat els montblanquins i en general, i els catalans, i tothom, no? Vull dir, estem perdent tot un any, pràcticament, ja, no?
Pues sí.
En aquest aspecte, vull dir, ens hem d'adaptar i hem de ser curosos amb el tema de l'epidèmia i fer tot el possible. Clar, això s'entén, però per l'altra banda, vull dir, no podem, aquest sentiment de frustració, de moment el tenim tots arrelat una miqueta, no?
Fa ràbia.
Sí. Bé, és que ens és difícil, no?, assimilar una vida on sempre hem anat fent un munt de coses i ara de sobte hi ha una de les coses que hem de fer o algunes de les coses que les hem de deixar, no?, hem obert un parèntesi i no sabem quan el tancarem, però la resta de coses les hem de seguir fent. És una situació molt estranya, no?
Sí, és estrany, és estrany i et dic, i clar, i d'alguna manera que crea aquesta frustració, no?, d'aquest sentiment de pèrdua, no? Vull dir, quan va passant el temps i aquestes coses, vull dir, clar, ja has perdut aquest any. I el problema d'això que dic jo és el plaç, no? Si et diguessin, has de fer aquest esforç i s'acaba el febrer del 2021, no?
Sí,
doncs ja volies una fita, no?
Sí,
això és. Al final del túnel dius, vinga, som-hi, fins al febrer, no?
Aquest és el problema, però no per això podem deixar de fer algunes coses, almenys el que puguem. És com el concurs literari de tardor, no? A veure,
sí.
El més fàcil i senzill que hauria sigut dir, doncs, bueno, deixem-ho estar, ja en parlem l'any que ve, doncs no. Ens adaptarem de la manera que sigui i el farem de la manera que sigui, no?
Sí, i això, si té alguna cosa que no en té cap, però si té alguna vessant positiva, és que potenciarà la creativitat i la imaginació per surar, no? Perquè la cultura i perquè la literatura i perquè les festes populars i perquè tot acabi surant, doncs la gent se reinventarà tot el que pugui, no?
Sí.
Vaig sentir l'altre dia que no sé qui parlava, que deia que balcades de Reis n'hi haurà. És que ho farem com sigui perquè els Reis vinguin igual, no? Perquè puguin vindre igual aquí escolta, és a dir, prepararem tot perquè els Reis puguin vindre d'Orient un any més. Jo trobo fabulós, com es pugui, però s'ha de fer.
Doncs sí, així ha de ser, sí.
Sí, bueno, també s'ha de dir que des de les Carrits intentarem que a la tardor sigui bastanta literària aquí al nostre poble i comencem amb aquest dissabte que presentarem el llibre de Martí Gironell i la nostra intenció és cada setmana fer la presentació o tertúlia sobre un llibre els dissabtes a la tarda i mentre puguem ho farem, no? Tot controlat, no? Amb les mesures que corresponguin, però almenys una tardor una mica literària per fer, com diguéssim, dilatar una miqueta el Festa Llibre que no estigui concentrat en un cap de setmana, que per cert, ja he mirat el cap de setmana i si fessin Festa Llibre també coincidiria el Barça-Madrid, us ho dic ara, com cada any.
Com cada any. Això demostra que el sorteig no és pur. Perquè no pot ser que sempre coincideixi.
Ens persegueixen.
Tenen un algoritme preparat perquè... Sí.
Deu ser per un tema d'audiències, de Xina, d'alguna cosa així que no sabem realment, però ja... En teoria és un sorteig pur. I sempre la Festa Llibre, sempre coincide l'entrega de premis al curs literari, sempre, jo recordo 4 o 5 anys enrere, el Barça-Madrid. Per tant, això vol dir que no se'n sorteix pur, perquè sempre toca el mateix dia.
Sí, avui sentia per la tele, a finals d'octubre, clàssic, he mirat la data i dic, veus, quan nosaltres hauríem fet el Festa Llibre.
Que és cosa dels xinos, però... m'assembla això, eh?
No sé quan estan més atents, no?
Però això m'ha agradat el que dieu ara, no? Vull dir, no es pot fer la Festa Llibre, però hi ha una reinvenció i llavors se dilata, no? Se dilata els actes
sí.
I mira, doncs se surt guanyant que hi ha activitat literària pràcticament cada setmana, no?
Pues sí, això mateix.
I a més potent, perquè començar amb un Martí Gironell, és de les Patums, no? Actualment de les Patums. que tenim a Catalunya. Bueno, jo dic que Montblanc, Martí Gironell, jo crec que és un orgull pels montblanquins, no? Pels conquencs.
Després escoltarem les paraules del Martí Gironell, però també he de dir que dintre d'aquesta sèrie de presentacions que volem fer també hi haurà una presentació teva, Pep Civit, que avui hem parlat i m'has dit que tens un nou llibre, a part del que trauràs l'any que ve, que es dirà El Taló del Nàufrag, que és el guanyador del Premi Pont Vell, encara en té un altre abans que ha de treure, o sigui, no para aquest.
Se li muntega.
Sí, està arribant a les llibreries L'Agulla al Paller, que és el premi de poesia Jordi Pàmies de l'Ajuntament de Guissona del 2019.
Sí.
Aquests dies està arribant i llavors faria molta il·lusió, és veritat, aprofitar aquesta evidentesa, aquesta plataforma que brindeu vosaltres, que clar, seria fabulós en aquest marc ja d'aquestes presentacions poder presentar. Si queden dates ja ho sabeu.
Sí.
Doncs sí, ja en parlarem. En principi pensem cap al novembre, o sigui, ja anirem veient com funciona això, no? Perquè no podem fer molts plans tampoc ara d'aquí a dos mesos, però bueno, la intenció seria, des d'aquest cap de setmana que ve Martí Gironell, cada setmana fer una presentació. També estem parlant amb l'Ajuntament de l'Espluga per presentar allà el llibre de l'Aiguat de Sant Marc, que malauradament no el van poder presentar allà. Així que jo us ho deia, es presenta una tardor molt literària, a Montblanc en particular, però a la Conca també.
Sí, sí. Jo crec que l'actitud normal i positiva és preveure, o sigui, programar-ho. Si després no es pot fer, mala sort.
Sí.
Però no deixar de programar-ho, no? Es programa si convé, pel 15, pel mig novembre. Que no es pot fer, no es pot fer, però ja no d'entrada el no, descartar-lo, no?
Exacte.
Sí, seguir en la lluita, no?
Sí.
Doncs així. Sí. Escolta, Pep, no sé si tens algun dels teus llibres aquí a mà, però ens agradaria que ens llegissis alguns poemes, tot i que, mentre si no el tens a mà, mentre el busques, ficarem un altre poema teu que tinc per aquí pel YouTube, d'acord? Per donar-te temps perquè puguis buscar.
Perfecte, busco.
Vinga, molt bé, doncs vinga, ens veiem d'aquí un minutet, Pep.
Fins ara.
La paraula que glaça l'instant. Sospiren envers la llum l'arrels fins al límit darrer dels cels inexpugnables. I tanmateix, com esquivar el gorg sense fons si cada buit que omple la mirada n'obre una altra de profunditat insondable. Alguna cosa així com encalçar el vent amb una xarxa, potser ni que només fos llest trobar la precisa manera de llestrar mínimament les ales invisibles del temps. La mateixa paraula que anticipa certera la profecia és la que sap encalçar pacient l'efímera eternitat. La paraula que glaça l'instant és brasa a l'hivern de l'ànima.
Déu-n'hi-do. Pep Civit, quantes poesies haurà escrit ja?
Bueno, aquest és el setè volum, aquest L'Agulla al Paller serà el setè volum i el Taló del Nàufrag serà el 17è.
Ja no el podrem atrapar mai.
Sí, home, sí, Pau, tu tens molt de recorregut. El Sergi és molt jove, xec.
El Sergi, quan
s'hi posi, mare de Déu, no podrem parar.
No, crec que ja s'hi ha mig posat i tot, eh?
A veure si...
Sí, per això.
És que tinc ganes.
Aviat ens portarà una sorpresa.
Sí.
Doncs sí, a veure si puc. I bé, Pep, escolta'm, explica'ns una miqueta sobre El Taló del Nàufrag, el llibre que presentarem l'any que ve. Parla'ns una miqueta sobre aquest llibre, aquest últim llibre.
Sí, bueno, El Taló del Nàufrag és, d'entrada ja diria que com tot llibre de poesia, és d'entrada, com tot art, no? Com tota pel·lícula, com tota novel·la, és una reflexió, no? Una exploració, una focalització al voltant d'algun dels temes que ens preocupen, no? De la nostra condició humana, no? I en aquest cas, El Taló del Nàufrag, el títol és prou explícit, parla d'això, no?, dels naufragis que patim a la vida, no?, aquests petits o grans naufragis que patim tots, no?, aquests desamors, vull dir, seria, no sé si dels petits o dels grans, aquest naufragi, no?, naufragis personals que cadascú té els seus i cadascú vol a la seva manera, no?, i el Taló del Nàufrag, que és aquest tauló on ens aferrem, no?, vull dir, que també és molt personal, no?, cadascú té els taulons, aquells especials que on s'aferra quan pot, per surar, no?, d'aquests naufragis. I aquest llibre especialment parla d'un tauló molt personal, que és la mateixa poesia, no? El mateix art, la mateixa paraula que permet sublimar l'experiència viscuda, i aquest és el tauló del Nàufrag, no?
Això és com metallenguatge, no?
Sí.
És el tauló, clar, sempre és inquietant el tauló, perquè te pots aferrar al tauló però no saps si et vindran a recollir, si no et vindran a recollir, no?
Exacte. Sempre... De moment poses la maquella i esperes, no? L'esperança.
Sí,
i el tauló m'agrada molt perquè és una metàfora molt bona, perquè el tauló d'alguna manera és el que ens salva, vull dir, l'altre seria l'aigua, no? O sigui, el tauló ens salva i ens patem fora l'aigua. I la mateixa aigua que suporta el tauló és la que ens amenaça, no?
Exacte.
Sí, la mateixa aigua que és la vida,
sí.
Al final és el que ens amenaça, no? La vida ens amenaça, però ens amenaça per necessàriament, no? Perquè viure és aquest trànsit que ens portarà, ja ho sabem, ens portarà, no? I mentrestant...
Exacte. Vull dir, està molt bé la metàfora, sí.
Sí, ens haurem d'esperar una miqueta, però el Pau Civit, que està dins del jurat, sembla que us podrà dir que l'espera serà molt merescuda, no?
Sí, és un...
Perquè la idea és, no se sap, la idea de publicar-lo no se sap quan serà, no?
Bueno, amb els editors s'ha parlat de principis de l'any que ve, segon trimestre de l'any que ve.
Sí, o sigui, per Sant Jordi.
Sí.
Perfecte.
Sí, la idea és aquesta, tant el teu com el Llorenç Capdevila també.
Sí.
No, jo volia aprofitar per reiterar una miqueta el que vaig dir a l'Ajuntament, no? que em sembla que des de les carinyes de l'Ajuntament heu muntat realment un certamen dels de nivell de Catalunya. És que la llàstima de tot això, torno a repetir i reiteraré 50.000 vegades més, ha sigut aquest context, no? El context del Covid, no?
Sí.
Però si aquest certamen ho tenia tot, no? El jurat, Vicenç Llorca, Àngels Moreno, Jordi Pàmies, Esther Martí, Pau Civit, el trofeu és fabulós, el trofeu de la Montse Iguader, el pont vell aquest,
sí.
És maquíssim, vull dir, el tinc aquí al menjador de casa i llueix totes les visites que venen, vull dir, sí. Els hi fa un guatx impressionant. La publicació per pagès editors, és que clar...
Ha faltat el colofó de la gala.
Faltava el colofó de la gala.
Però bueno, la feina està feta.
Sí, no, és que el concurs aquest, vull dir, guanyar un concurs com aquest és d'aquelles coses que vull dir que realment, que vaig dir, és veritat, te sents molt privilegiat. Te sents molt privilegiat i vull dir, realment és un concurs... Sempre és el tema és sempre la continuïtat, no? Assegurar,
sí, clar,
doncs, dir, vinga, va,
sí.
Ara hem començat, no? Doncs a veure si es pot mantindre, no? Sí. Jo sé, Pau, que et conec que era el teu vell somni i a vegades els somnis se fan realitat, eh?
A vegades sí, eh?
No sempre, quasi mai, no?
Home, i en aquest cas s'ha de dir que hem lluitat contra vents i marees, eh?
Sí,
tot s'ha de dir, contra riuades i virus, hem lluitat aquí, no ho vegis.
Sí, sí, cert, no comptàvem amb les riuades, sí,
riuada,
és veritat.
També, sí. M'ha xocat molt i em tenia com una mica espantat. Era el tema del jurat, no? Tenim un jurat bo i tal, però sempre pensava, ai, mare meva, quan un membre del jurat anirà per un lloc, l'altre anirà per un altre, això serà complicat, saps?
Com més persones hi ha.
I no. Tothom va coincidir, per exemple, el tauló i el nàufrag, o el posaven a primer, o el posaven a segon, o el posaven a tercer, saps? Hi ha dos o tres que tots van coincidir i que no tenien cap relació el jurat entre ells, eh? Vull dir, va ser una cosa...
De fet, hi havia distància entre els membres del jurat.
Sí, distància, una de Lleida, l'altra de Girona.
Vull
dir,
sí.
I en canvi, com... Bueno, perquè hi entenen, esclar, no?
Sí.
Que en van coincidir cap allí tots, no? I al final, pues, va ser una sorpresa tan agradable que fossis tu el guanyador de poesia, saps? Que va ser fantàstic.
I per mi, per mi que ara va ser la sorpresa triplicada.
Quan obres l'aplica i dius, ostres, com pot ser això?
Sí.
Va ser molt maco.
No, és que encara estic al núvol, eh?
Una experiència.
Encara estic al núvol, eh? Vull dir, encara estic el 4 de setembre a l'Ajuntament.
També t'ho mereixes, Pep, que és molta feina i molts anys d'escriure.
Segueix molt, ja us dic, i gratitud a l'Escarrins i a l'Ajuntament per la solvència del certamen i per, contra, com deia el Sergi, contra viento i marea, haver aconseguit fer-lo rei així, no?
Sí.
L'any que ve hi haurà certamen, no? Si tot va bé.
I tant. L'any que ve està confirmat i, de fet, tenim més trofeus a la reserva, o sigui que n'hi ha... S'han de fer, sí o sí. O sigui, vist l'èxit de participació i la intenció que hi havia de fer una cosa gran, de fer una cosa perquè la gent del poble pogués venir, pogués, la gent que li agrada llegir, pogués veure de primera fila primeres espases de la literatura del nostre país, doncs
clar, perquè
ha de succeir. O sigui, la idea hi era, ha sigut a punt de, ha estat a punt de passar,
sí.
Ha de passar, sí o sí.
Passarà l'any que ve. Molt
bé. Doncs us felicito realment, veritablement.
Doncs sí, Pep, abans d'acabar, m'agradaria demanar-te una cosa.
Sí, és.
Tot i que t'has vist una miqueta forçat a desvincular-te del programa, m'agradaria encarregar-te que, si et ve de gust, fer la sessió que feies de...
Hombre, seria fabulós, sí.
De la ploma recomanada? La podries fer així com en diferit, quan te vingui de gust, recomanar-nos un poeta, me dius quins àudios he de buscar i...
Sí, sí, perfecte.
D'acord,
sí,
entre tots anirem buscant continguts.
Sí, sí. Des d'aquí, des de casa, des del via telefònica, el compromís és el que convingui.
Molt bé.
Tot el que em demaneu, el que podem fer conjuntament amb aquest format... aquest format sui generis el podem fer.
Segle XXI és el segle dels camaleons.
Tot el que us convingui, per la pàgina 107, estic disponible les hores que convingui.
Molt bé.
Doncs molt bé, Pep, moltes gràcies per atendre'ns i a veure, ja parlarem aviat, doncs, quan tinguis alguna cosa preparada ja m'avisaràs.
No, pel dia que es ve ja.
Perfecte.
Sí.
No?
Molt bé, Pep.
No, moltes gràcies, Pep. Ens
veiem. Moltes gràcies. Bon programa, eh?
Gala i cuida't.
Doncs sí, Pep Civit, il·lustre guanyador. Clar, és que jo pensava, escolta'm, no, és normal, no? O sigui, perquè amb la serietat amb què vam decidir qui havia de ser aquest jurat,
sí.
I veure que ha guanyat una persona que ha guanyat per tot el país, dius, ostres, tu,
clar.
Doncs clar, hem escollit bé el jurat, saps?
Sí, és de Montblanc, però té 15 premis d'arreu de Catalunya, també. Vull dir, està molt bé.
Sí, sí. Vinga, va, anem a parlar una miqueta del Martí Gironell, que ve aquest dissabte i té moltes ganes, eh? He tingut l'oportunitat de contactar amb ell aquesta setmana, ja et dic, no? Perquè un tio molt obert, molt, molt disposat.
Uh-huh.
Em va dir que no podia estar en directe perquè avui estava presentant, ara mateix està presentant el seu llibre a la llibreria Ona, a Barcelona.
Uh-huh.
Aquest matí estava a la Cera amb el Cuní, és que gravant un reportatge pel barri jueu de Barcelona, o sigui...
Clar, és que fa pocs dies que ha sortit.
O sigui, li agraïm moltíssim que ens hagi dedicat aquests minuts que ens ha dedicat per contestar aquesta entrevista, que bé, jo crec que ja podríem començar. Aquí... Us aniré dient les preguntes que li vaig enviar jo a Martí i escoltarem les seves respostes. Primer, abans de ficar-nos en matèria, diguéssim, del seu llibre, li vaig preguntar sobre el certamen literari Vila de Montblanc, ja que ell va formar part del jurat.
De narrativa.
De narrativa, esclar. I bé, la primera pregunta era de com havia sigut aquesta experiència, no? de viure, de fer ser de jurat en un certamen nou, si havia fet altres vegades... I això és el que ens deia Martí.
Hola, bona tarda. Doncs sí, és una experiència que com a escriptor sempre et fa molta il·lusió que et cridin per formar part del jurat d'un certamen, d'un concurs de relats o de novel·les, com és el cas del portal de Bové de narrativa, que em va convidar a formar part d'aquest jurat l'Enriqueta Moix, amb la qual ens coneixem, perquè sé que és lectora dels meus llibres i, de fet, a partir d'aquesta coneixença doncs, em va demanar si voldria formar-ne part. No és pas la primera vegada, ja he fet de jurat d'altres certàmens i d'altres premis literaris i... diguéssim que el funcionament ha estat el mateix, no ens ha afectat en aquest sentit el Covid pel que fa al funcionament del jurat. Un cop es decideixen quins són els 5-6 originals finalistes que ens hem de llegir els membres del jurat, se'ns envia per correu, tens un temps determinat per llegir-te'l i per valorar-lo. Jo, per la feina que em venia a sobre, vaig anar molt ràpid a llegir-me'ls, me'ls vaig llegir de seguida que em van arribar i allò, diguéssim, per feina feta no té destorb, doncs em vaig ja de seguida... posar la meva primera opció, la segona i la tercera, tot i que la primera la tenia molt clara, que era Pell de serp d'en Llorenç Capdevila. I a part, sí que llavors el coronavirus ens va aixafar doncs, poder-nos trobar amb el jurat i deliberar com es fa habitualment i poder, doncs, això moltes vegades es generen discussions de bon rotllo, allò de dir, perquè cadascú doncs, defensa l'un manuscrit o l'altre, i això, evidentment, no vam poder-ho fer, com tampoc poder assistir a l'acte de lliurament del premi en si, que es va haver de fer, com bé sabeu, de manera restringida i reduïda al mateix consistori, però vaja, en qualsevol cas, espero poder continuar formant part dels membres del jurat més endavant, i qui sap, no es pot dir mai d'aquesta aigua, no em veuré de presentar-m'hi algun dia amb algun original que tingui a la recàmera. I tant que sí, per què no? Aquests premis i aquests certàmens trobo que tant serveixen com per engrescar aquells que comencen a escriure, com per què no? Doncs, si creus que hi ha alguna producció teva que, pel que sigui, no la podràs publicar, o la teva editorial, o hi ha editorials que no la volen, doncs per què no a través d'un premi d'aquestes característiques? I tant, i que per molts anys.
Bé, és bon paio, el Martí Gironella, eh? Sí. Jo t'ho dic, tot facilitats, i bé, això és el que ens deia, que, no, que ho van tenir tots molt clar, el jurat també, en aquest cas, no? Sí. També. Llavors ja vam entrar una miqueta en matèria, jo li havia preguntat amb ell que per què és tan interessant per ell, no? Perquè la cultura jueva, no? Dintre del nostre país, la història de la cultura jueva, no? Perquè clar, va començar, diguéssim, no, ho diré malament, no? Però aquesta saga, no? Que ja va del pont dels jueus cap a la paraula de jueu, i bé, es deia això, el Martí Gironell, del per què li interessava tant.
A mi m'interessa el judaisme i com ha influït en el nostre país, perquè és una cultura, és una religió que ha tingut molta ascendència i molta tradició a casa nostra i ha enfonsat les seves arrels fins al moll de l'os de casa nostra. I, per tant, quan dic també que moltes vegades som o tenim més de jueu del que ens pensem, és precisament per això, perquè jo perquè sóc fill d'una vila, d'un poble, Besalú, que va tenir una comunitat jueva, tot i que petita, però molt, molt activa, va donar grans eminències en medicina, en cabalística, en altres sectors i en altres ciències, però alhora doncs, ens ha deixat un call jueu mostra de com vivien, uns banys jueus de purificació que són els únics que hi ha a casa nostra, un micvé, i per tant tot això et dona també amplitud de mires i alhora perspectiva per veure que nosaltres som una societat d'acollida, que a casa nostra i nosaltres mateixos estem fets i forjats a partir del creuament d'altres d'altres cultures que han anat venint per diverses raons, no només la jueva, també l'àrab o la musulmana, i per tant, en aquest sentit, hem de mirar això que ens aporta també altres maneres de veure la vida i d'entendre la vida i de veure el món, no? I que segurament pot ser complementari amb la teva, i fruit de l'una i de l'altra podem arribar a una tercera visió que ens pot enriquir i que pot ser molt, molt profitosa per tots plegats, no? Llavors, per això crec i defenso que s'ha de poder estudiar, interpretar i mirar d'entendre què va suposar aquella tradició i aquella cultura per nosaltres i per Catalunya. I, evidentment, que hi ha grans llibres que ho expliquen, com Els jueus catalans, la història que mai no t'han explicat, de Manuel Forcano, o també doncs, a través de novel·les com les meves, que a través d'un relat fictici moltes vegades t'aporten molta més llum que segons quines explicacions et puguin donar de caire més científic, diguéssim, no? Per veure realment això a partir de la novel·la, com després de la documentació que has pogut estudiar i documentar i interpretar i contrastar a través dels ulls dels que han patit aquella història o aquell episodi històric, doncs donar-ho a conèixer als lectors i a la gent que té ganes de conèixer i de saber què va passar quan nosaltres no hi érem, en aquella època reculada, per exemple. No? Estem parlant del segle XIV, quan hi ha tots aquests alts i baixos.
Bé, després d'això li preguntava que si creia que després del pont dels jueus i paraula de jueu, si creia que la història quedava una mica tancada, no? Ell ens parlava sobre que la inspiració per començar aquesta història era el pont, no?, del seu poble, de Besalú, i aquí ens va explicar d'on sorgeix una miqueta i el per què creu que ho acaba aquí.
No és cap saga, però sí que La meva voluntat és acabar-ho aquí. Vaig arrencar el 2007 amb el Pont dels Jueus i el que volia era explicar, tal com deia el subtítol, novel·lar la construcció del Pont de Besalú i a partir d'aquí endinsar-me en aquesta altra construcció que també suposava les relacions entre jueus i cristians i que, diguéssim, hi va haver un apèndix amb la cuina del Pont dels Jueus que volia ser un recull de receptes que surten a la novel·la i també ampliat a d'altres, perquè sempre he trobat que la cuina és una gran aliada, un molt bon vehicle, una alternativa excel·lent per agafar de bracet els lectors i convidar-los a viatjar cap a aquella època on els situes a partir del relat, no? En aquest cas, segle XI, XII, XIII, XIV, que són els segles que recorre el Pont dels Jueus i Paraula de Jueu. I és una alternativa que he tornat a fer servir en Paraula de Jueu i també en moltes altres novel·les meves, de posar-hi cuina, perquè a través de la gastronomia trobo que tens la capacitat d'això, d'agafar els lectors i fer-los olorar, sentir, fins i tot tastar i convidar-los a fins i tot a voler a la cuina de casa seva fer alguna d'aquestes menges que trobaran a les pàgines i que jo crec que a través d'explicar aquella recepta un moment, doncs, i que s'estan menjant els protagonistes en aquell determinat passatge, doncs fa perfectament d'acompanyament al diàleg o a la conversa que puguin tenir a propòsit de la trama de la novel·la, no? I per tant, jo, així com tenia molt clar que Paraula de Jueu era la continuació natural del Pont dels Jueus, també tinc molt clar a dia d'avui que en Paraula de Jueu es tanca, diguéssim, aquest cercle, no? Qui no et diu, però, també que vas a fer un club de lectura i algú ha fet una lectura diferent, que aquesta, de fet, és la gràcia d'anar als clubs de lectura, i et proposa o et dona o et posa llum sobre un personatge o una història que tu no hi havies parat atenció i potser d'allà tibes d'aquell fil i trobes un altre argument, no? No ho sé. S'ha de veure i ha de passar, evidentment. Jo, a dia d'avui, crec que ho tanquem aquí, per això que et dic, perquè per mi la continuació natural del Pont del Jueu és Paraula de Jueu i tal com està escrit Paraula de Jueu, s'acaba aquí aquesta saga que dius tu, no? Deixa'm dir-te que jo sovint defenso que Paraula de Jueu és la continuació del Pont dels Jueus, la continuació natural, en tant que el Pont dels Jueus acaba quan el mestre d'obres Pere Baró, un personatge real que va existir, que arriba a Besalú amb l'encàrrec de reconstruir, de refer el pont amb el mestre Una Riuada, abans de posar-se a treballar en aquestes obres de reconstrucció, a principis del segle XIV, a partir d'un document que vaig poder trobar i contrastar, li donen per llegir un manuscrit que li expliquen les autoritats que el contracten, que va escriure el fill del primer constructor del pont. I al costat d'ell ens posem a llegir les vicissituds que van marcar aquella obra i que no va ser fàcil, evidentment, aixecar-la. I quan acaba, s'acaba el Pont dels Jueus. Per tant, jo sempre havia cregut, i de fet és per això que al cap d'un any que la novel·la sortís, si va sortir el 2007, doncs posa per allà el 2008, ja em vaig posar a documentar profusament aquest segle XIV, que sabia que era molt convuls econòmicament, políticament i socialment també molt, molt actiu i molt intens, per anar trenant aquesta història que hauria de veure com Pere Baró, que és aquest nexe d'unió entre un llibre i l'altre, doncs mira de refer, de reconstruir aquest pont. En tant que és un pont que també és una peça clau per l'economia, per la defensa i per la societat del moment i políticament és important, doncs hi haurà persones que no li posaran fàcils les coses per aixecar aquest pont de pedra. I d'altra, veurem també un altre relat, diguéssim, que té una altra cama o passa per un altre procés narratiu, que és com es va refent o es mira de refer el pont entre les dues cultures que també amenaça de col·lapsar, amenaça de caure, perquè hi ha aquesta voluntat des de l'Església i des de la cort del rei, no? I aquí la paraula serà clau per aixecar ponts de diàleg i d'entesa, la paraula serà aquesta pedra o aquestes pedres per enfortir aquesta relació que ve determinada per la que tenen en Quim Llombart, un jove jueu que és descendent dels Llombart, dels constructors originals del pont, i d'una noia cristiana, que també està basada en la documentació d'una noia que, com moltes, venien dels pobles del voltant de Barcelona i treballaven a l'Hospital de l'Almoina, i els dissabtes ajudaven els jueus a casa, en tant que els jueus no podien fer res perquè respectaven escrupolosament el sàbat, que no els deixa fer cap activitat. No? Llavors, a partir de la seva relació, és com anem veient com era possible mantenir i aixecar aquest pont, ja que la societat, la gent normal i corrent del poble, ho tenia molt clar. El que passa que els van, diguéssim, destarotant tot de informacions que, volgudament esbiaixada, se'ls va fent arribar, no? Fins que acaba col·lapsant tot plegat.
Bé, també li vaig preguntar si la història, no, que ell explicava, que estava com molt centrada, no, a Besalú, si creia que era extrapolable a altres viles i ciutats on hi havia una comunitat jueva, no, activa dintre d'aquella vila o ciutat. No? A veure què ens deia Martí Gironell.
Sí que trobo que paraula de jueu és extrapolable arreu on hi hagi hagut presència jueva. I, de fet, vaja, jo trobo que precisament per això també pot tenir interès més enllà de Catalunya, de l'Estat espanyol i, per tant, d'Europa, i m'atreviria a dir que arreu del món, en el sentit de dir, a veure si tenim sort, com amb el pont dels jueus, que hi va haver unes quantes traduccions a d'altres idiomes, precisament perquè el fenomen que ha viscut la tradició jueva, la religió jueva i la cultura jueva ha estat present a molts indrets, no? I també és veritat que el que s'ha documentat, que va acabar amb l'expulsió dels jueus de l'Estat espanyol, o de la península ibèrica, més ben dit, era previ a tot el que s'explica a la novel·la, i jo tenia interès en precisament explicar l'origen de com havia anat calant tota aquesta ombra de dubte, anar sembrant aquest odi entre el poble, que en principi doncs no hi havia cap problema perquè les dues comunitats poguessin tenir relacions comercials, fins i tot sentimentals i afectives, que estan documentades i que, per tant, és una voluntat més de les elites cristianes, com deia abans, eclesiàstiques sobretot, i de les del voltant de la Cort Reial, que empenyien per, això, no?, estigmatitzar el jueu i a partir d'anar creant com una mena de fake news de l'època, amb la voluntat, doncs, de desestabilitzar la societat, no? I el problema és que la gent que vivia les ciutats i els pobles i les viles no tenien, com tenim ara, la possibilitat de contrastar quan hi ha una notícia que no ens acaba de fer el pes. En aquella època tot el que venia amb el segell reial, i per tant des de la cort reial, o que es deia des de les trones i els altars, era, mai també dit, paraula no de jueu, sinó paraula de Déu i paraula sagrada, i que, ostres, en feien molt de cas. Aquell discurs va calant, aquella tendència es va imposant, fins al punt que, doncs això, s'acaba amb els esclats de violència en molts calls, petits i grans, i amb l'expulsió dels jueus de casa nostra, no? Per tant, sí. I a part que també, jo trobo que té una lectura actual, en el sentit de dir que, si no hi ha voluntat, si no hi ha ganes de voler conèixer l'altre, és molt difícil que s'estableixin ponts de diàleg o d'entesa amb aquell que pensa diferent, amb aquell que resa diferent, amb aquell que té el color de pell diferent. Si no hi ha la voluntat de voler conèixer, tot sempre passa pel coneixement, es manté en la ignorància. Aquesta ignorància és molt, molt, molt dolenta i molt nociva per la bona salut de la convivència, no?
I ja acabant amb l'entrevista de Martí Gironell, li vaig proposar que deixés una pregunta per al Llorenç Capdevila, que serà l'entrevistat la propera setmana. Llorenç Capdevila, que és el guanyador del certamen Vila de Montblanc, el guanyador del Premi Portal de Bover, i això li proposa Martí Gironell a Llorenç Capdevila, que ens ho respondrà la setmana que ve.
Llorenç el vaig trucar personalment perquè el seu relat Pell de Serp, que estava presentat sota el pseudònim de Valentí Miranda, el sergent de l'àrea d'investigació criminal de Ponent dels Mossos d'Esquadra, que és el protagonista, diguéssim, que trobareu en aquesta novel·la. Dic que el vaig trucar i el vaig felicitar perquè trobo que és una novel·la molt ben documentada, molt ben escrita, molt ben trenat el relat, entre l'Àngel Rovira, l'Antoni Ramos, l'Agustí Reguant, tots, curiosament, encapçalats per aquestes enigmàtiques inicials AR, i alhora també Pell de Serp és, fa molta relació i molta connexió amb això, no? Pensem que la serp canvia de pell periòdicament i es fa a mesura que l'animal creix i serveix doncs, per reparar ferides i alliberar-se de paràsits externs. Aquesta lectura també es pot fer al llarg de la novel·la, que a més també ens convida a anar passant per diverses èpoques que han marcat la nostra política i societat a casa nostra a partir d'aquests personatges que van canviant de pell de manera molt intrigant, com veureu, no? Una gran dosi d'impostura que val la pena llegir. I jo el que li traslladaria a en Llorenç és moltes preguntes, però una sobretot seria això, no? Creu que aquesta impostura en algunes persones era per defensar-se i, en canvi, d'altres aquesta impostura l'havien de fer servir perquè era l'única manera de malviure o de sobreviure en segons quins moments històrics. I insisteixo, l'enhorabona per aquest Pell de Serp, Llorenç.
Bé, això és el que ens deia Martí Gironell, la pregunta que li traslladava a Llorenç Capdevila, que la respondrà la setmana que ve. Tindrem en directe, o si pot ser, en principi podrà ser, si no, pues, agafarem el mateix format, perquè també està molt bé. Sí. Si la gent es presta i és tan explícita, no?, i tan oberta com el Martí Gironell, pot funcionar també aquest format.
I el Martí Gironell ens ha fet una presentació completa de paraula de jueu, pràcticament, eh?
Sí, sí, no, ens ha ficat molt en situació, però sí. Encara ens vol ficar més en situació el mateix Gironell, i ara ja aquí ja us vol animar a assistir aquest dissabte a les 6:30 de la tarda al claustre de Sant Francesc.
Us animo que si voleu viure una aventura medieval excepcional, si voleu fer un viatge cap a una època en la qual les paraules eren bàsiques i fonamentals, però també màgiques, perquè podien crear vida o, depèn de com, generar mort, doncs ens acompanyeu en aquesta presentació que farem a partir de 6:45 de la tarda al claustre del convent de Sant Francesc, amb l'Enriqueta Moix, amb l'Eduard Contijoc i un servidor que us posaran la mel a la boca i us engrescaran per continuar la lectura d'aquesta història que ha captivat a tants lectors i que espero que també connecti amb vosaltres una vila amb ascendent medieval com la vostra de Montblanc. Ens veiem aquest dissabte.
Molt bé, jo penso que ja amb aquest tema ho tenim tot dit. Ja sabeu, qui vulgui, dissabte a les 6:30, Martí Gironell presenta el seu llibre amb la presentació d'Enriqueta Moix i Eduard Contijoc. O sigui, que es presenta una vetllada literària que començarà tot una sèrie, tot un seguit de vetllades literàries sí. Aquesta tardor.
Molt bé.
I bé, també tenim de convidat, bueno, de convidada avui aquí a la Maria Teresa Roca. A veure, Maria Teresa, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vale, bé, el micròfon va bé, tot va bé, els auriculars va bé. I la Maria Teresa vindrà sovint, cada setmana, cada dues setmanes, o anirà venint i ens anirà portant llistes de llibres, doncs, els més venuts o els més llegits, amb diferents temes, no? llibres infantils o juvenils, també vindrà amb les últimes novetats, amb els més populars, no?
Sí.
I a veure, què ens portes aquesta setmana, Teresa?
Mira, saps què passa? Que com que aquest any no vam fer Sant Jordi a l'abril i l'han fet ara al juliol, les novetats no van sortir a l'abril, han sortit des del juliol cap aquí. Vull dir, ara aquests dies han sortit un munt de coses que ja seran, bueno, tardor i Nadal. I clar, hi ha tantes coses que potser el que dius tu, cada setmana tocarem com un tema, perquè han sortit un munt de llibres només de la pandèmia, dels virus, de com hem de, com els hi hem d'explicar als nens, com ho hem de fer. Han sortit llibres, bueno, tots els premis, han sortit dels polítics, del Puigdemont, bueno, tots. O sigui, que
del Rivera.
Tant... Aquest no arriba aquí a Montblanc. I per això que tenim tants temes que com cada setmana tocarem una cosa, no? Llavors jo avui havia portat una mica les novetats, no les novetats, els més venuts d'aquesta setmana per posar-nos així en situació i després ja anirem avançant. Després, clar, de gent de la Conca també n'han sortit, que és el que volem fer des de les Carrits, presentant les novetats dels autors d'aquí de la Conca, que també es mereix.
Sí, sí, ho dèiem al principi del programa, que teníem una tardor, que com diríem, ¿cómo viene? ¿Cómo viene el otoñito, tú? Sí. Ve carregadet, sí, sí.
Sí, llavors, doncs tenim tema, no? Mira, jo avui he buscat les novetats, però el més venut aquesta setmana. Llavors el primer, el que encapçala ja fa dies que es ven, és el de Lluís Llach, que es diu Escac al destí. Uh-huh. És un llibre que també va com de l'època medieval cap ara, vull dir, no és ni política ni res, vull dir, és un llibre de narrativa que està molt bé. Després ha sortit aquesta setmana passada el del Ken Follett, que és el que va fer Els pilars de la terra, uh-huh. que es diu Les tenebres i l'alba. Clar, aquests ja no cal que els hi facin no. propaganda, aquests ja són llibres que ja porten un màrqueting, no? Sí. Després, l'altra tercera posició és el del Martí Gironell, de Paraula de jueu. Després, l'altre, que ja fa temps que va al davant, és el que es diu Canto jo i la muntanya balla, de la Irene Solà. Aquest és un llibre que jo el vaig llegir ara, aquests dies que ens vam estar més a casa, que és molt bonic perquè està explicat com que des d'un altre punt de vista. Vull dir, passa la muntanya, passa el Pirineu... però els que parlen són els núvols, són l'os, són...
Uns punts de vista bastant, sí. no? bastant abstractes, no
sí,
podríem dir?
Però fa molta gràcia, vull dir, a mi em va agradar per... No sé, perquè...
Per original, no?
Sí, 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 no... Esclar. Mira, és diferent.
Home, dintre d'aquesta societat antropocèntrica que vivim, no? Anar a mirar els punts de vista de coses inanimades fins i tot, doncs sí. és tot un exercici, eh?
Sí. No, perquè comença que hi ha una tormenta i un llamp mata un home, clar, i és el llamp que explica... Ah. Bueno, vull dir, passa que expliquen això, no? Però llavors el llamp explica per què ho ha fet.
És un bon arranque, eh? Tenim, sí. no? Que dius, a veure què passa aquí.
Sí,
no?
sí, sí. Vull dir que és un llibre molt, molt venut. A veure, fa 73 setmanes que està aquí a la llista, eh? Vull dir que...
Sí, sí. Com has dit que es deia aquest llibre?
Canto jo i la muntanya balla.
Vale. Nota mental.
Això. Després, el de la Pilar Rahola, que també aquest sí que va sortir per Sant Jordi i tot l'estiu s'ha venut molt, L'espia del Rich. Aquest sí. és un llibre històric que també està molt bé. Després ha sortit un de la Elena Ferrante, aquesta és una autora italiana que també... bueno, sempre fa llibres així més de tema que la protagonista és una dona i així. I hi ha el que és aquest, l'últim és La vida mentidera dels adults. Després l'altre és Els nois de la Níquel. Aquests són uns nois que estaven en un centre de... Com se diu això? De
menors, d'acollida?
Sí, sí. per als Estats Units, no? I llavors, bueno, tota la vida, la mala vida pobra sí, que passen, sí. que també està molt bé. Després, l'altre és el Joel Dicker, que escriu L'enigma de l'habitació 622. Aquest autor també ja es ven sol. Sí. És així una mica de policia, misteri, però tots els que he venut, tothom ha entrat a la botiga a dir, ja el pots recomanar, eh? Sí. Que enganxa molt i és molt xulo. Vull dir, passa a Suïssa, als Alps, allà en un hotel, tot un... Bueno, hi ha un assassinat i tot una trama. Després hi ha el de Miquel Martín Serra, que es diu La drecera. Aquest també és un llibre molt bonic, que mira, el Club de Lectura de la Biblioteca d'aquí Montblanc ara el llegirà aquest. Vull dir, és un llibre molt bonic. I l'últim d'aquesta llista és el del Pep Coll, que es diu L'any que va caure la roca. Aquest Pep Coll també l'hauríem de fer venir perquè és
important. Sí.
És important sí. i a més, bueno, l'altre dia llegia el comentari que, clar, ell també... com si li agrada conservar les paraules pròpies de cada zona. Bueno, se sent, no és de ciutat, no? És com nosaltres, allò, ens va dir, tot això ho valora. Aquest de l'any que va caure la roca és un desprendiment que hi va haver al Pirineu i va matar amb una gent que passava en un cotxe. I llavors també va marcar un abans i un després. Yeah. I després hi ha els de no ficció. El primer és el del Puigdemont, La lluita a l'exili, que en va fer un que es diu El m'explico, i ara el segon, que és La lluita a l'exili. Aquests estan fets com un dietari, explicant com dia a dia totes les coses que han anat passant. Després l'altre és el que han fet l'Oriol Junqueras, i que és Tornarem a vèncer. Després hi ha un que es diu No diguis res, que aquest no tinc, aquest me l'haig d'estudiar, que encara no sé massa de què va. Després hi ha l'altre, de la Carme Junyent, que es diu El futur del català depèn de tu, que clar, ella diu molt, vull dir, una cosa és parlar en català, saber el català, però és parlar-lo sempre, no? Perquè tots tenim com una mica l'acostum que si un se'ns dirigeix a nosaltres en castellà, li tornem contesta en castellà.
No ens en donem ni compte.
Ah, això mateix, això ho fem sense donar-se'n compte, no?
No ho hauríem de fer.
I jo ho tinc comprovat, vull dir, ve algú a la botiga, parla en castellà, jo li parlo en català.
I va seguint.
I va seguint en català, perquè tothom sap català, sí, i tothom ho estudia.
Sinó que sigui un turista, no?
Sí. Bueno, i clar, això és el que diu ella. Després, també hi ha un altre llibre molt important que es diu L'infinit dins un jonc, o, bueno, va sortir en castellà, és L'infinito en un junco, que aquesta autora és de Saragossa, Irene Vallejo, i aquesta xica jo la segueixo perquè ella deu ser profe de filosofia, però aquest llibre parla de tota la literatura, començant pels clàssics i tot. És un llibre com de capçalera, vull dir que no és per llegir-lo tot seguit, per anar llegint-te'l, però és molt xulo, vull dir...
Se'n parla molt d'aquest llibre,
Sí. I a més aquesta noia també sempre escriu al diari allò, una cada setmana una columna, vull dir, és una xica que li agrada molt. Després l'altre llibre així d'aquests de no ficció és el que va escriure el Josep Rull, que ja fa, bueno, no és nou d'ara, aquest sí també va sortir per Sant Jordi, Un dia d'octubre i dos poemes. Després l'altre és el del Rafael Nadal, Mar d'estiu, que se'n recordeu que va vindre aquí a Montblanc.
Sí.
Aquest també és un llibre bonic perquè ell explica la seva vida, que sempre van, tots els estius es passaven tot el dia al mar, ell i els seus germans. Com nosaltres som de secar, que sí que no ho entenem, això, no? Però vull dir, com nosaltres quan érem petits anàvem tot el dia al de fora, sí. Doncs ells anaven tot el dia al mar.
Sempre l'aigua, sí.
I un germà va ensenyar a nedar l'altre. Llavors, clar, amb ell li ha quedat això, i el que li agrada més és anar pel Mediterrani amb barqueta...
Amb les platges de tot el Mediterrani.
I allò ens explica això, diferents llocs que ha estat, però no llocs molt turístics, sinó llocs buscats, no? I després l'últim, de Magí Camps, que també es diu Parla amb estil, que també és sobre el català. Aquests són els llibres que ara es venen més.
Molt bé.
I sí, després els altres són ja en català, de nens. De nens n'hi ha un que es diu...
Sí, d'aquests potser ja haurem de parlar un altre dia perquè ja se'ns acaba el temps. D'aquí 5 minuts ja tenim el ple a l'Ajuntament.
Ah, bueno, així.
Així que ja ens hem de començar a acomiadar. Però sí, no? La setmana que ve mateix, si vols, Teresa, o quan puguis, ens vens amb aquesta llista i vinga, espero que hagin pres nota perquè déu-n'hi-do la llista de llibres que ens ha dit la Teresa avui, ens despedim. Primer programa, tercera temporada i seguim fent literatura.
Això.
Tardor, literatura, Montblanc.
La literatura a Ràdio Montblanc, al 107 FM. Ens aturem a la pàgina 107.
L'agenda d'activitats de la comarca.
La ràdio per internet, per escoltar-nos quan vulguis i des d'on vulguis.
Entra a